i bueno, era una persona, a més, estava, un immigrant que estava doncs, treballant i que ha rebut el tret i ha mort, no? És a dir, aquesta qüestió que no hi hagi aquesta regularització imprescindible com perquè les batudes avisin i tinguin l'obligació d'avisar al territori on hi ha doncs, finques i hi ha ciutadania, no?, que està treballant o qualsevol cosa.
És evident que és una cadena de coses que fallen i que aquí hi ha algun tipus de mecanisme que s'ha de revisar perquè, com dèiem...
Crida molt l'atenció que la llei sigui de 1970.
Clar,
és a dir,
clar.
Senyors diputats, treballin una mica. 1970, eh?
I que no estem parlant d'un cas aïllat, és a dir, per sort, afortunadament, no n'hi ha hagut molts, però sí que tenim un exemple de principis d'aquest any, un exemple de principis de l'any passat, hi ha hagut ferits, persones que no han mort, com el francès, doncs, afortunadament, que hem pogut parlar amb ell, però que es van donant casos al llarg de l'any. Vull dir que...
I el problema és que els que sí que han treballat de diputats són els de Vox, recordem a Castella i Lleó, que s'ha reulat la caça, sempre en benefici dels caçadors, que han actuat com a lobby, un lobby molt ben organitzat, per cert, i aquí, efectivament, el que no es pot fer és pensar que la muntanya que tenim avui, la muntanya de l'any 70, doncs quan no hi havia aquesta competència, diguem-ne, entre usuaris, els caps de setmana, la muntanya ha de ser de tothom.
En fi, ara de seguida tanquem la tertúlia del 9C. Passa un minut de les 10 de la nit, deixeu-me que actualitzem la informació. Pep Tormos, bona nit.
Bona nit.
Què és el més destacat a aquesta hora?
Doncs que Carles Puigdemont fixarà demà al matí les condicions de Junts per investir Pedro Sánchez. L'expresident farà una conferència en un hotel de Brussel·les en què posarà les bases del que ha de ser una negociació amb el PSOE i Sumar per una investidura del candidat socialista, amb l'amnistia sobre la taula. Serà justament l'endemà de la reunió entre el mateix Puigdemont i la vicepresidenta espanyola Yolanda Díaz. Tots dos s'han compromès en un comunicat conjunt a buscar solucions democràtiques al conflicte polític entre Catalunya i Espanya. La compareixença de Puigdemont, per cert, es podrà seguir en directe a partir de les 11 del matí al Monarrac.
D'altra banda, el jutge obre una causa penal per la caiguda de la palmera que va matar una jove al Raval de Barcelona.
Segons avança el periòdico, el jutjat d'instrucció número 21 de Barcelona ha obert diligències per aclarir si l'accident podria tenir responsabilitats legals per l'Ajuntament. També ha autoritzat el peritatge que havia demanat la família de la víctima, que s'ha personat com a acusació popular. El tribunal ha demanat a l'Ajuntament que conservi les restes biològiques de la palmera que va caure al Raval. Es vol comprovar en quin estat de salut estava l'arbre i si es confirma que la caiguda l'hauria causat l'estrès hídric.
I ara en parlàvem. Demà al matí passarà a mans del jutge el caçador que va matar un home a Arbúcies per accident.
Va passar en una batuda quan el caçador va confondre la víctima per un senglar. Els Mossos el van detenir diumenge per homicidi imprudent i ha passat dues nits a comissaria. No és la primera vegada que passa un episodi similar. L'any passat, a Vilassar de Mar, un caçador que feia una batuda va ferir un ciclista. Era el Francesc Jiménez, que va quedar paraplègic. En una entrevista al 9C de RAC1 ara fa uns minuts, Jiménez ha demanat canviar la llei per regular les caces.
Hem començat un procés participatiu ciutadà per intentar canviar la llei. De fet, ens hem ficat en contacte amb molts partits polítics dient que, sisplau, senyors, tenim un problema. Aquesta llei de caça que tenim actualment és del 1970. No sé vosaltres, però jo encara no havia ni nascut. I segurament que no hi havia gent amb bicicleta, ni gent buscant bolet, ni famílies que anaven a la muntanya com hi ha actualment.
Des de la Federació Catalana de Caça, però, asseguren que la batuda estava ben organitzada i li han ofert suport jurídic al caçador.
I en marxa aquesta hora la gala Catalunya aixeca el taló, que dona el tret de sortida a la temporada teatral. Anem cap al Liceu. Marc Simón, bona nit.
Bona nit. L'espectacle ha començat poc més tard a les 9 de la nit amb l'objectiu de reivindicar l'humor al món del teatre. El fil conductor és un assaltament per part de còmics i pallassos al Gran Teatre del Liceu i al llarg de la gala s'han anat intercalant gags dels nous espectacles de la temporada amb números musicals i fa escassos minuts ha passat per l'escenari un dels que s'esperen amb més ganes. És The Project, protagonitzat per un Àngel Llàcer que es posa a la pell d'una caricatura de Hitler. La gala està prevista que acabi d'aquí a mitja hora mal comptada i posarà punt final un reconeixement a l'actor Joan Pere per tota una carrera dedicada a l'humor i al teatre.
Gràcies, Marc. Bona nit.
Bona nit.
I gràcies, Pep, també. Bona nit.
Fins ara.
Els esports, Aleix Pariser, què tal? Ben tornat.
Hola.
No, ben tornat, no, ben tornat nosaltres, perquè tu sí. Ja fa uns quants dies que fas frenar. Sí.
Aquí això d'arrencar temporada pels esports no funciona, perquè fa 15 dies que estem ja a tot drap des que va arrencar la Lliga. Però
deu
sí.
Acabar molt d'hora.
Sí, també és veritat.
Ah,
també
veus, mira, veritat, gràcies, gràcies a l'Ali, no volia dir. En fi, a veure, va, què fareu avui, el tu diràs?
Em deixes que hi hagi una mica d'intriga? Només diré...
Home, sí, esclar, sí. Què t'he de dir ara?
No, vull dir que no hi ha secret, seguirem explicant l'actualitat esportiva i del Barça, com fem habitualment, com fem des de fa 15 dies, però hem fet alguns canvis. Llavors, els dilluns hem muntat el Consell del Tu Diràs. Hi ha un petit consell per resumir el més destacat del cap de setmana. que el formen dues persones, i obrirem el programa a 11:15 amb el Consell del Tu Diràs.
Ah, carai.
I a partir de 11:00 la tertúlia, que també l'hem modificat una mica els dilluns, i vull que sigui sorpresa, així que a 11:00 també poseu la ràdio, després del Consell del Tu Diràs, i arrencarem aquesta tertúlia. Però hem de parlar de...
Avui t'ho deixo, però demà m'expliques alguna cosa, eh?
Sí, perquè a més, demà i dimecres tindrem bons protagonistes.
Ah.
Ja els explicarem demà i dimecres. Parlarem de la ressaca del cap de setmana, de la victòria del Barça agònica, i després d'aquesta imatge tan potent d'avui, els jugadors de la selecció espanyola masculina llegint un comunicat en contra de Luis Rubiales, cada cop té més persones que hi van en contra, tot i que ell continua aferrant-se.
Una mica tard, ara ho dèiem, sí, també, que ha trigat potser més del compte arribar a aquest comunicat conjunt.
I hi ha un altre gran nom del dia, que és Sergio Ramos, que torna al Sevilla després de 18 anys de jugar-hi, amb 38 anys. Anirem cap a Sevilla també per comentar una d'aquestes notícies. I fa una estona, Carlos Alcaraz ha passat a quarts de final del US Open. És notícia de fa una estona i ja està entre els 8 millors.
Doncs vaja, molts misteris. Avui, ja t'ho diràs, l'haureu d'escoltar a partir de 11:15, com sempre, amb l'Aleix Pariser. Gràcies, Aleix, fins ara.
Fins ara, vosaltres.
I acabem amb el temps, amb l'Abel Caral. Abel, bona nit.
Bona nit.
Un vent i una calor que han d'anar a la baixa, o com ho veurem això, aquesta segona part de la setmana?
A veure, les temperatures en conjunt s'han de mantenir, però sí que demà cap a la costa i al prelitoral de les comarques de Barcelona i Girona afluixa una mica la calor, però en conjunt doncs tornem a parlar de moltes temperatures de 30-35 graus, sempre en torn dels 30 a la costa, més altes a l'interior, i el vent ja ha anat afluixant, les últimes hores es nota que ha afluixat allà, no, avui encara s'ha deixat notar amb ganes, i atenció a la propera matinada, perquè malgrat que en molts sectors, en aquestes zones on la nit passada hem encara tingut mínimes per sobre els 25 graus, baixa una mica les temperatures, ara encara tenim a les 10:06, 10 tocades, temperatures de 24-28 graus en alguns casos, fins i tot a les valls del Pirineu encara entorn dels 20 graus, per tant la nit que pot ser de nou de mal dormir en molts casos, s'han acabat aquelles nits fresques o fredes.
Llàstima.
De la setmana passada, és el que toca a principis de setembre, però fins i tot una mica massa altes per les dates.
Ostres, sí. No m'ho esperava això, eh?
Sí, encara els propers dies tindrem temperatures per sobre del que toca.
En fi,
doncs sense pluja, no se'n veu a la vista.
Ho anirem seguint. Gràcies, Abel, fins demà.
Fins demà,
que vagi bé,
bona nit.
Passen 7 minuts a les 10 de la nit. Tanquem aquí la tertúlia del 9C, que avui hem fet amb l'Eulàlia Soler, el Joan Julivert, l'Isabel Lleuger, i amb la incorporació del Miquel Noguer. Miquel, espero que hagis estat a gust.
I tant.
Que tornis la setmana que ve, eh?
Si m'hi voleu. Aquí convideu vosaltres.
Ens retrobem d'aquí uns dies. Moltíssimes gràcies als quatre. Gràcies, que vagi molt bé. De seguida tornem amb el primer No s'ha parlat prou d'aquesta temporada, amb l'Anna Priscila Magrinyà i la Candela Figueres. Fins ara.
No et perdis la millor garnatxa de l'any. Tres vins sublims seleccionats per Gourmet La Vanguardia. La Florenç de Josep Grau, els costums de vinyes del convent i garnatxa de Castell del Remei. 6 ampolles valorades en 108 euros, ara per només 74. Compra la millor garnatxa de l'any a gourmetlavanguardia.com. RAC 1. Què?
Puigdemont i Yolanda Díaz negocien a Brussel·les la...
Qui? En aquesta reunió hi surt l'exdiputat dels Comuns Jaume Asens i l'eurodiputat de Junts, Toni...
Com? Lewandowski, de penal, va donar la victòria als Blaugrana a Pamplona, mentre que Porto...
Quan?
L'altre protagonista del cap de setmana és la pluja, ara ja entrem en les últimes hores d'aquest...
On?
I mentre el Canà segueixen traient aigua i molt de fang i comencen a valorar els danys...
I per què?
El Barça ja ho sabeu, pendents de les sortides que després puguin permetre a l'equip reforçar.
Cada dia, de 2 a 3 del migdia, l'informatiu Líder us explica tot el que passa. RAC 1 migdia. Amb Núria Travessa i Xavi Rocamont. RAC 1. Tots som 1. No ho sé. Amb Anna Ballonesta.
Passen 9 minuts de les 10 de la nit. Que no ballàvem amb aquesta sintonia, eh?
Ara feia temps, ara feia temps.
Ja no recordes com ho fèiem.
No, ja se m'havia oblidat la coreografia.
No. Hem de practicar la coreografia perquè la porto malament. En fi, reentré del No s'ha parlat prou. Avui amb la Candela Figueres i l'Anna Priscila Magrinyà. Com esteu?
Bé.
Anava a preguntar per les vacances, però clar, Anna Pris, t'hem sentit cada tarda al versió RAC1, per tant, de vacances...
El versió estiu, sí.
Sí, el versió estiu... Poques vacances, eh?
No.
Zero vacances.
És la vida de l'autònom, però escolta'm, alegria que hi ha feina.
Has aprofitat els caps de setmana, com a mínim?
Els he aprofitat, sí.
Val.
Els he aprofitat per no fer res.
No, està bé, però a vegades els caps de setmana són el petit estiu, no?
Sí, home, i de fet teníem una secció amb la Debbie i el Sergi, que l'hauràs escoltat
sí,
tot l'estiu, que
tot
era d'escapades, que ens proposaven...
Però si vaig venir un dia i tot, home.
Però si has estat en aquesta ràdio tot l'estiu, si hi ha tothom... Vas venir aquí a parlar-nos del teu viatge al Japó.
Exacte.
Et van entrevistar l'Embudio pel
Pregó,
que va ser Vilafranca.
Després amb raó em diuen que sóc pesada.
El dia...
Bueno, és qui et segueix per Instagram encara més, perquè la festa major de Vilafranca l'hem seguit al peu de la lletra.
La Diada Castellera de Sant Fèlix van tenir aquí una altra entrevista exclusiva a l'Anna Ballonesta.
No,
vull dir, si és que t'hem escoltat...
Que pesada. I ara a sobre presento un programa cada dia. Vull dir, imagina't. Candela, com estàs? Com
molt bé, molt bé.
Sí, ha anat bé tot. Sí, tu sí que has pogut fer vacances?
Jo he fet vacances i, a més, me'n vaig anar el més lluny que pogués per tenir temps fred, a 13 graus. I llavors vaig arribar després aquí de tornada i dic, això no, això ara sí que no és
doncs bo. Mira, has sentit ara l'Abel que diu que tornen a pujar les temperatures, eh?
Ja es nota, eh?
Ja jo em pensava que ja ho teníem, això. Saps?
No.
Ja donava per tancat l'estiu i dic, no. Ara ja, fresqueta, finestreta oberta a la nit, allò que et pots abrigar una mica amb el llençol i no, no pinta
a veure,
bé.
No sóc jo dona del temps, però no hi ha l'estiuet de Sant Martí sempre, que és a l'octubre, que s'allarga sempre el bon
sí,
temps.
Sí, però allò ja, mira, fins i tot una mica ho esperes, però ara, jo, aquests 4 dies que hem tingut de marge, doncs no...
Ja volies el nòrdic, eh?
No. Sí, no t'ho deixo, eh?
Totalment. Hem de canviar
el tema. Va, tenim una secció per fer, que es diu No s'ha parlat prou, no sé si us en recordeu.
Sí, em sona.
Començarem amb tu, a veure, Anna Pris, de què no s'ha parlat prou?
A veure, no s'ha parlat prou de les fotografies.
Quines fotografies?
Home, la gent torna de vacances, jo no n'he fet, però la gent n'ha fet, i no sé si recordeu. Ara, clar, els mòbils són meravellosos, alta tecnologia, és com tenir un ordinador a la mà, però recordeu l'època en la qual portàvem les càmeres analògiques? Primer que hi havia la càmera a casa... Hi havia una càmera,
sí,
no?
Sí.
Amb els pares. Que...
Hi havia la càmera...
La bona.
La bona.
La dels pares i després la teva, que era la barata.
Jo en tinc una que... No, ja no la tinc, que me la van regalar per la comunió. Quan vaig fer la comunió tenia 9 anys i em van regalar una càmera Nikon, amb rodet.
Perdona?
Però d'aquestes petites, eh? No, reflex.
Un pam, no?
Sí.
Sí.
I vas, la vas, n'hi vas treure bon ús d'aquella càmera?
Sí, tinc molts àlbums a casa fets amb aquella càmera, amb caps tallats, coses mal enfocades, contrallums, en fi.
Estava pensant que devia ser el regal de la comunió, perquè a mi també me'l van fer.
Doncs a mi no, tu, el rellotge típic de la comunió, però...
Rellotge i la càmera, sí, sí.
No, en el meu cas no, però sí que hi havia la càmera a casa i simplement avui volia fer la reflexió aquesta de... Tu tenies la càmera, te n'anaves de viatge, imagina't quan ets jovenet... Que els pares et deixaven la càmera, no la perdis primer.
Uf!
Perquè en un cas, mira, avui he estat amb una col·lega que just vam anar de viatge a l'institut, a Praga, de joventut, i tenia una càmera superbona, se la va deixar en un bar, no va tornar mai més. Eren èpoques diferents. Feies una sola fotografia. Cosa que s'agraeix, perquè avui en dia és la història aquesta de fes-ne unes quantes i tal, i aleshores tens el típic amic pesat, no diré noms, Jordi Armenteres, que et diu no, torna-me-la a fer, no, bueno, Jordi, escolta'm, ja no, a més jo sóc molt mala fotògrafa.
Ah, això és que clar, la clau està triar bé el fotògraf.
Sí, sí, en aquest cas, mira, aquest estiu que a vegades em tocava fer fotografies als convidats i deia que algú altre la faci, perquè és que ho faig fatal.
A mi quan em donen aquesta responsabilitat la passo.
Que amb el mòbil automàticament dispares com 4 vegades seguides, no? Per dir, segur que alguna ha sortit bé.
Sí, sí, però s'ha de saber com, saps? Vull dir, enquadrar la fotografia. No és tan fàcil.
Ha de tenir una certa gràcia, vols dir.
Ulls vermells.
Uf.
Us en recordeu dels ulls vermells?
Quina ràbia.
La ràbia que feia. S'havia de tenir la càmera carregada, eh? Piles, bateria, després vam anar millorant. Esperar a revelar-les. Aquella il·lusió de
l'espera. Quina emoció, no?
Eh?
A veure qui haurà sortit.
I la il·lusió de tornar després a recollir les revelades i veure que n'havies pagat 27 i només n'havien sortit 20, perquè te les cobraven igual.
Sí, sí, sí. Bueno, clar, aleshores també hi havia carrets que es balaven.
Sí.
I aleshores...
Havies d'anar en compte, no?, quan obries la tapa, que no li toqués el sol. Però això no ho feia ningú, no? Et deia, no, vigila. Tu l'obries allà i ja està.
Jo, mira, un dels moments més tristos de la meva vida va ser quan es va balar tot un carret de fotos d'Euro Disney. Jo tenia una foto amb Mickey, amb 9 anys, eh?
I no com si no hi haguessis anat, no?
Com si no hi hagués anat. Bueno, l'altre carret sí que havia sortit.
Bueno.
Fer còpies pels amics, que feies aquelles còpies, perquè, clar, no es podien compartir les fotografies.
Podies fer ampliacions, fins i tot.
Tu eres de fer ampliacions?
Com que podies fer ampliacions?
Sí, es podien fer ampliacions d'un tros de la foto. No, això me'n recordo que a la
què
universitat...
Què ampliaves?
No, a la Pompeu Fabra, encara quan estava a la seu de la Rambla, sí, al soterrani, hi havia com un estudi molt petitó per poder revelar fotografies que fèiem al taller de foto, i fèiem ampliacions, també.
Clar, però això ho fèieu vosaltres... Bueno, perquè va anar a la Pompeu, clar, i no a l'Autònoma, que l'Autònoma...
Nosaltres no ampliàvem res.
Hi havia material més escàs. Però mira, ara que parles de les ampliacions, d'anar al laboratori, a la foscor, de tots els líquids que havies de fer servir per revelar fotos, les primeres càmeres funcionaven amb plaques de vidre, però fa 135 anys, el 1888, un senyor nord-americà anomenat George Eastman va patentar la càmera amb rodet, que aleshores va
molt
ser
més pràctica,
quan la fotografia es va estendre a tota la societat, o primer a la gent amb calés i després ja a tota la societat. Va batejar el nom de l'empresa, crec que us sonarà, li agradava molt la lletra K, i va decidir crear una paraula que no conegués ningú i que simplement es pogués relacionar amb les seves càmeres, Kodak. Va crear l'empresa Kodak.
Sí, no vol dir res,
No vol dir res, Kodak.
I després també va intentar, tinc entès, que es pronunciés molt semblant en tots els països. I Kodak, es pronuncia igual a molts llocs.
Ah, doncs mira, també devia anar per aquí la cosa.
Tot,
El lema era, vostè premi el botó, que nosaltres ja farem la resta. Després, si quedes bé o no les fotos, ja és cosa teva. I a mi moltes vegades em fa gràcia això de les fotos, perquè les tenim evidentment molt per la mà, però quan penso en gent de l'antigó...
Que sí que... En els nostres avis, bàsicament.
No,
més antic.
Per exemple, a finals de... Estic parlant del 1888, doncs això.
Més antic.
Finals del segle XIX, gent que es feia fotografies i que li encantava la fotografia i que potser moltes vegades no els relacionem amb la foto. Estic pensant, per exemple, en el pintor francès Edgar Degas, el coneixem per la seva obra. Doncs el tio ja tenia una edat, tenia 61 anys, el 1895, es compra una Kodak i s'enamora de la fotografia. I es converteix en el típic pesat de les fotos.
En el Jordi Armenteres.
No volia tornar a dir el nom, perquè ara el Jordi m'escriurà i em dirà...
Pobres, una abraçada, Jordi.
Jordi, que t'estimo, que ets,
home,
ets el millor. Però el senyor es va obsessionar de gas amb les fotografies. No és un senyor, que jo me l'imagino sempre amb un pinzell a la mà. Doncs es veu que...
Doncs no, va canviar el pinzell per la càmera.
Per la càmera, i quan quedava per sopar amb la gent, s'obsessionaven de... Vinga, va, tots junts, vinga...
Aquesta sóc jo.
Aquesta és... Sí?
Sí, normalment sóc la que faig les fotografies, però després tothom me la demana. Que ens passes la fotografia? Ah, doncs després no us queixeu de que faci fotografies.
No, està molt bé això.
Ah.
Mira, al Versió Estiu vam fer la foto de grup l'últim dia. Vull dir que sempre fa falta algú que faci fotografies. Ell es va obsessionar amb això. Per cert, que he buscat, com diem, aquí diem Lluís, que ja crec que s'ha perdut ja, ja no diem Lluís, a l'hora de fer fotos.
Patata, poc, Lluís...
No? Patata és més espanyol, diem cheese, ho diuen en molts països que parlen en anglès. A Mèxic es veu que diuen whisky.
Ah, sí, whisky també és veritat. Sí,
jo no ho havia sentit alguna... mai, això.
Sí.
A Alemanya diuen... Ara ho diré fatal, Käsekuchen, que és pastís de formatge.
Això no pots riure de cap manera.
Home, quan acabes de dir...
Tot és amb la boca així de pinyó.
No, perquè quan acabes de dir fa gràcia, Käsekuchen.
A Dinamarca diuen Appelsin, que és taronja. A la Xina diuen Shizu, que és el Virginia.
Mira, però així... No,
Shizu. I a França, Uitsititi, que és un micotití.
Però veus moltes is, no? I amb les is tens més probabilitats de riure.
I vas anant rient, i simplement com a punt final de fotos. A vosaltres us agraden les fotos?
Sí,
molt, tu, sí,
molt. Odi no els hi tinc.
Doncs no. Una persona que els hi tenia molt d'odi i que els hi tenia fins i tot por, no podia faltar el primer dia de secció, que jo no digués la paraula Reus. Per tant, he decidit fer-m'ho venir bé per parlar de Gaudí,
no,
que era un
creure.
Senyor que tenia...
Però era de Riudoms, no?
És igual.
Portem-nos bé aquesta nova temporada, Candela. En uns escrits que tenia el dibuixant Opiso, recorda que una de les rareses de Gaudí era això, que tenia por a la Kodak.
Ah, sí?
I es posava fora de si quan algú intentava fer-li fotografies. Ho van intentar, eh? Rossinyol ho va intentar, li va dir, vinga, home de Déu, no sigui així, no li faci por, ja li farem el bromur. I Gaudí va respondre, vostè sempre està de broma. I, de fet, hi ha molt poques fotografies de Gaudí. A vegades surten fotografies apòcrifes que diuen, aquest era Gaudí. No, no, perdoneu, Gaudí...
No està clar, no?
Gaudí fugia de les fotografies sempre que podia, i això que les fotos li encantaven, perquè va ser un home molt poc viatjat i va descobrir arquitectures d'arreu del món gràcies a aquesta nova tècnica de la fotografia, però ell no el busquessis en les fotos.
Doncs ara saps què m'has fet pensar?
A veure.
Que tinc una càmera a casa d'un sol, d'aquestes d'un sol ús,
sí,
que va amb un rodet intern, però que tu no pots manipular, que l'has de dur directament a la botiga perquè...
I que després ja es destrueix.
Sí, exacte. Doncs
fa un any... Està molt de moda a les
bodes.
Als casaments.
Fa un any que el tinc i encara no...
Que
no l'he dut.
Que no et caduqui.
No, espero que no.
Sí, tant.
Però a vegades acaben sortint les fotos, perquè ara s'han trobat molts casos de càmeres d'aquestes perdudes, que després les portes i es recuperen els carrers i encara surt alguna cosa.
Sí, crec però que aquestes no són digitals. Jo crec que... Sí, no, Candela?
Crec que algunes en carrer no sé.
Sí. Doncs no he acabat el rodet encara, perquè vaig pensar, sempre faig les fotos amb el mòbil, em va fer gràcia comprar-me una càmera d'aquestes d'un sol ús.
I de què són les fotos?
Pensar... Són de viatges. D'un viatge... Després crec que la vaig dur un dia a un dinar per dir, va, a veure si acabo el rodet, però sempre se m'oblida, perquè com que porto el mòbil, com tu deies, doncs se m'oblida fer fotografies amb la càmera d'un sol ús.
Mira, jo en una altra vida m'hagués agradat treballar revelant fotos, perquè segur que...
És molt xafarder.
És
molt xafarder, això.
És veritat,
La intimitat de la gent.
És com ser un sacerdot.
Quina vergonya, també, no?
T'han explicat tot
segons
abans.
Portar a revelar segons quines fotos.
Sí, perquè ara, clar, tenim molta... nova tecnologia, però fotos picantetes que segurament voldries no haver vist en ta vida?
També et diré que potser la privacitat abans, veient-les una única persona revelant un rodet, era molt més alta que tenint-les guardades al teu telèfon mòbil, eh?
Sí, però les seves còpies devien fer.
En fi, avui hem començat parlant de les fotografies, que la Candela doncs ja ens ha quedat clar que no li agraden gaire, a l'Anna Pris, ves?
Sí, a mi m'agrada.
Sí, no, com que has dit que no t'agradava gaire fer-ne.
A mi no m'agrada fer-ne, m'agrada veure-les
les després. Li encanta sortir les fotos, ara Pris, si s'hi posa sempre.
Bueno, darrere. Però el problema que tinc ara és ordenant-les tu.
Ja, ui,
aquest tema digital.
Això és un altre. Mira, això un dia podríem fer un S'ha parlat prou de què fas després amb totes aquestes imatges que tens guardades al mòbil, que dius, no, quan torni de vacances faré un àlbum i de debò que ho endreçaré.
No tornes a veure-les mai més.
No, és veritat.
No tornes a veure-les mai més.
Va, Candela, de què no s'ha parlat prou?
De la mala sort.
Home,
però no sé si sou vosaltres supersticioses o què.
Jo no, la veritat.
No? Tu tampoc, Anna Pris?
Jo no gaire, només a vegades dic, saps allò que... aquesta és la meva superstició, eh? Dic, ai, no me'n recordo del nom d'aquesta persona. A veure si ara... o no me'n recordo de com es deia això. Si me'n recordo en menys de 3 minuts és que m'anirà bé el dia d'avui.
En sèrio?
Jo ho feia quan era petita, però ara ja m'ha passat.
Jo en tinc 40.
Sort que jo això no ho faig, perquè aleshores tots els dies m'anirien malament, perquè amb els noms sóc un desastre. Però jo depèn del dia, sóc una mica més super. Prestigiosa, depèn del dia, no tant. Sé que és estrany començar la temporada parlant de la mala sort, però precisament ho faig per evitar-la a tota costa, perquè la temporada és com molt llarga i s'ha de fugir de qualsevol interferència que ens la pugui torçar. A veure, per nosaltres aquí, què és la mala sort? Doncs lo típic de deixar unes sabates noves damunt de la taula, que si et creues amb un gat negre, que si obres un paraigües...
Unes sabates damunt la taula?
Ui, tant!
No ho havia sentit mai.
Sí,
tampoc,
a més, hi havia una obra que crec que es deia Germans de Sang, que era de teatre, perquè deixaven unes sabates damunt de la taula. O almenys això jo
no recordo.
Pensar mai més deixaré les sabates noves damunt
no, Rick, somric, perquè feia segles que no et veia tan feliç. Això és Germans de Sang.
Jo pensava que era un àudio que estava tirant el Nieto.
Això és el Roger Pera,
ja,
Germans de
aquí,
Sang.
Bé, però us vull parlar de la mala sort a la resta del món, perquè potser nosaltres aquí estem complint totes les normes per no atraure la mala sort, però estem fent coses que la resta del món sí que és molt mala sort i ho hem de saber.
A veure.
Per exemple, aquí tenim un odi visceral al número 13. Però a la Xina el número de la mala sort és el 4.
I és mira, que... a mi tampoc m'agrada el 4.
No t'agrada el 4?
T'he dit que no soc supersticiosa, però el 4 no m'agrada.
Però sí, el 4, què li passa al 4?
No m'agrada el 4.
Vaja.
T'agrada més el 13?
El 13 m'és igual.
Mira...
Què? No. Què diu el Nieto?
Que no en
sigui
un 4,
hago tu retrato.
Exacte. Doncs a la Xina no agrada el número 4 perquè es pronuncia molt igual que la paraula mort. I per això en els ascensors de la Xina es veu que per norma general és possible que no trobis el número 4 i tampoc trobis el número 13 per aquest, per nosaltres, per la influència oriental. Yeah. Però en principi no trobes el 4.
A vegades a RAC1 no trobes la planta 15, perquè l'ascensor està espatllat i has d'anar fins a la 12.
Però es veu que si toques el 4 allà vas a l'inframont directament. I tampoc els agrada el 14, perquè segurament, com igual que en català, el 4 i el 14 tenen una semblança... No, volem fer la rima també?
És que ja he mirat el Nieto perquè dic, ara també me la farà, amb el 14.
Doncs aleshores també té una sonoritat que a la Xina no agrada. A Corea del Sud mai tindran un ventilador encès durant la nit.
Ai, com dormen, doncs, quan fa calor.
Doncs mira, morint-se de calor directament, perquè tenen por de morir per culpa d'un ventilador. De fet, els fabriquen amb temporitzador perquè es puguin apagar just després de dormir-te, quan sí. Tu ho calcules. I a mi, per exemple, si a mi em dius dormir amb un ventilador, quina és la gran por que jo tinc? Doncs que el ventilador caigui i les aspes se m'emportin.
Sí, esclar, sí. Ah, clar, aquests de sostre, sí.
Clar, no, estic pensant en aquests de sostre, exacte. Però ells creuen que poden morir perquè l'aire dels ventiladors circula per un espai tancat i aleshores pot causar hipotèrmia, sufocació i convertir les molècules d'oxigen en diòxid de carboni.
Però veure això és fàcil... comprovar que no és així, no?
Sí, clar, doncs sí. Tu riu, perquè fins i tot aquesta creença ha tingut el suport del govern coreà, i a l'any 2006 la Junta de Protecció del Consumidor del país va dir que l'asfíxia per ventiladors elèctrics i aires condicionats eren una de les, dels 5 accidents mortals més comuns a l'estiu.
Carai, que estrany.
Sí, estranyíssim.
El govern no m'estranya que tinguin por, clar. Mira, em diuen que Taiwan també és el número 4, eh?
Doncs mira, deu ser coses més de països orientals.
De cap allà.
Cap allà. Jo no hi he anat, no hi he anat, però
cap
quan
allà a la dreta del mapa que tenim nosaltres.
Faré
no?
Fotos als números 4 i els enviaré. A Síria, porta mala sort el ioió.
La joguina?
Sí, la joguina. Més que mala sort...
Porta... A mi em porta frustració, perquè em surt fatal,
és
però mala sort...
És xunguíssim, de fet, has de tenir un art. Però, més que mala sort, ells creuen que porten sequera i precisament per aquest motiu els van prohibir l'any 1933. El ioió, d'on venia? De la Xina.
No, tot ara, ve de la
tot
Xina.
Tot ve de la Xina. De fet, ja existia un mil anys abans, però a Occident va arribar per allà als anys 20. I era un joguet econòmic, fàcil de fabricar i que quasi tothom en tenia un per això, perquè era econòmic i fàcil de tenir. I precisament aquesta popularitat va fer tema als sacerdots que no tingués alguna cosa a veure amb la sequera extrema que patia l'any 1963 Síria. I aleshores què van fer? Es van presentar al Palau de la Presidència i li van demanar al primer ministre que els prohibís. I l'argument que tenien era el ioió on inicia el seu moviment? A dalt, no? I què sí. fa? Baixa cap al terra.
Sí.
Però quan està a punt d'arribar al terra, què fa?
Torna a pujar.
Doncs sí. Ells creen que això és el que provocava que la pluja no caigués, perquè com que el ioió abans d'arribar al terra tornava a pujar, era el que estava provocant que no hi hagués pluja en tot Síria i, per tant, una sequera de caldeu. Aleshores, el primer ministre va considerar que aquesta teoria del ioió era supercientífica i tenia una lògica aplastant i va confiscar-los tots. I diuen que gràcies a això, pocs dies després, es va posar, va ploure moltíssim i una mica més desborda el riu Eufrates. No sé si va ser casualitat o què, però que durant un temps...
No, segur que va ser causa-efecte.
Causa-efecte, ioió. Però durant un temps els pobres nens de Síria es van quedar sense ioió. Més supersticions. A Japó s'amaga el dit gros quan passes per davant d'un cementiri o quan et passa un cotxe fúnebre pel davant. Aquí a vegades ens passa un cotxe fúnebre per la carretera i també no el volem veure perquè diuen que porta mala sort. Doncs per què? Perquè el dit gros... com és? És el dit pare, no? Moltes vegades és el dit gros, el dit pare, li diuen. Aleshores creuen que si no l'amaguen, un dels progenitors pot patir una desgràcia.
Ai, escolta'm, quin mal rotllo.
Quantes coses que has d'estar pensant,
Per això us ho dic, que hem de saber... La
no
mala
sigueu
sort,
supersticiosos, la mala home, sort... tot això que us traureu de sobre.
Bueno, la ignorància és molt interessant. És molt interessant. Va, i acabo amb França. I és que els francesos que ho encalpar al revés sobre la taula porta mala sort.
Perdona, què vol dir francesos i espanyols,
Jo això no ho sabia.
La meva àvia Sòria mai deixava el pa del revés.
Perquè
la
teva... Un moment, què vol dir el pa del revés?
Home, que...
Tira, la base cap amunt, vols
clar.
Dir?
Que hi hagi la part més cruixenteta, com si diguéssim, sí. La més...
Les ratlletes de la baguette, doncs, tocant a...
No, clar, això no es
no
pot
fer. No he sentit mai.
Doncs t'explico per què. Al segle XV els boixins estaven molt mal considerats a França, tant que els flaquers del regne no volien ni vendre'ls el pa, i aleshores el rei Carles VII, per evitar que els boixins passessin gana, va ordenar a tots els flaquers a pagar una espècie d'impost del pa, que consistia en guardar obligatòriament, sí o sí, pa pels boixins. Però com que els flaquers odiaven els boixins, van decidir que aquest pa el farien amb les restes que tinguessin i amb els pitjors ingredients. I per distingir aquests pans destinats a boixins, els posaven al revés en els aparadors, perquè així, quan passaven els boixins, els hi donaven. Per això d'aquí, que si et donen un pa al revés o el tens al revés, tindràs mala sort.
Ja m'hi fixaré.
Esperem, no tenim mala sort aquesta temporada.
No.
Seguirem a fil per randa el que ha dit la
jo
Candela.
Jo crec que amb aquests avisos que ens ha fet el primer dia de temporada, doncs ja estem assabentats i tot ens anirà perfectíssimament bé. Anna Pris, Candela, moltíssimes gràcies. Bé. Que vagi bé. Fins aquí uns dies. I abans de donar pas al Tu diràs, Pep Tormos, de què parlarà demà el Basté?
Doncs de la conferència de Carles Puigdemont des de Brussel·les, en què fixarà les condicions per la hipotètica investidura de Pedro Sánchez. Es podrà seguir en directe al Món a RAC1 a partir de les 11 del matí.
Doncs n'estarem pendents i ho comentarem també al 9C, aquesta temporada, com hem dit des del principi, a partir de les 8 de la nit. Ara us deixem amb el Tu diràs. Que vagi bé, bona nit.